Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colinaca i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
La Lluís és una àvida lectora que un dia de la mà de la Caputxeta Vermella decideix visitar els personatges dels contes que tant li agraden, però quan els coneix s'adona que la realitat no és ben bé com allò que ens havien explicat quan érem petits. Aquest és l'argument de Que no t'expliquin contes, que és el llibre publicat per l'editorial Amsterdam en què la Natza Ferrer i la il·lustradora Gala Pont revisen, sacsegen i transformen l'imaginari dels contes clàssics i que aquesta setmana ja es posa a la venda. Hola, Natza.
Què tal?
Quanta estona que no et veia.
I quanta estona feia que jo no estava en aquest programa, no?
Pots venir quan vulguis.
No, això ja ho sé. T'agraeixo que m'hagis convidat per parlar del llibre.
Està molt bé el llibre.
Sí?
Clar, si digués una altra cosa, la gent diria que dirà que... No, és que m'ha encantat. T'ho he de dir que m'ha encantat. Ara, ja se m'ha emprenyat només començar quan abans em preguntar. Escolta, no és un llibre feminista? Dius, que és feminista.
És que tot el que jo faig és feminista, que és el que parlàvem ara. Jo sóc feminista i tot el que faig és una visió feminista del món. Que el llibre parla de moltes altres coses, també... Però el feminisme també parla d'aquestes coses, perquè és una lluita per la igualtat. Per tant, sí, que no s'esperin un curs de feminisme per microones amb aquest llibre. Això és el que volia dir.
Val.
Però...
No, perquè parles de les pensions, per exemple.
Parlo de les pensions.
Per exemple, no, per posar un exemple, que el llibre ja es parla, només comencem i es parla de les pensions. Perquè, aviam, si primer, i deixa'm dir una cosa, perquè jo estic, crec molt amb el treball de l'equip, m'agraden les estrelles. Deixa'm parlar de la il·lustradora, que és una meravella. Les il·lustracions són una meravella.
És que vull que parlem de la Gala.
Doncs ja comença per aquí, doncs.
Doncs mira, t'explico com va aparèixer la Gala en aquesta,
a
la meva vida. I que m'ha canviat la vida, t'haig de dir, eh? Sí, perquè ha sigut una transformació que hem fet les dues que a mi m'ha semblat espectacular. Jo buscava una il·lustradora que tingués relació amb el meu estil d'escriure, que ja saps que sempre hi ha aquest humor implícit, saps?
Ironia.
Una mica... Sí. Llavors tenia molt clar que els dibuixos havien d'anar molt amb el text. A vegades amb els llibres d'il·lustració passa que el text va per una banda i les il·lustracions
Correcte.
Va per una altra. Jo tenia ganes de que això fos un treball molt conjunt. I tenia clar també que volia una dona jove que fes les il·lustracions i que no fos especialment coneguda, perquè jo aportava el meu nom al llibre i, per tant, també tenia ganes de donar una mica de canxa al jovent, diguéssim.
I com us coneixeu?
Doncs ens coneixem a través d'Instagram. Jo la Gala la seguia perquè feia unes il·lustracions molt xules a Instagram, li vaig escriure un missatge privat i li vaig dir: Gala, tinc un projecte, no ens coneixem de res, però si et sembla, quedem i t'ho explico.
Ai.
Sí. I va anar així, ens vam trobar, ella em coneixia perquè escoltava la competència i això, però vaja, que no tenia res a veure, perquè el llibre no té res a veure, i ens vam trobar, vam veure que podíem fer alguna cosa juntes i ens vam posar a treballar.
Perquè tu tenies clar, en el moment d'aquesta trobada, tu tenies clar que volies fer alguna cosa com el que s'ha acabat fent?
Sí, jo en el moment en què em poso a fer aquest projecte visualitzo el projecte. Per això em sembla tan al·lucinant el que ha fet la Gala, perquè la Gala m'ha llegit el pensament i m'ha posat els dibuixos exactes. I això que et volia dir, ha estat un treball molt en conjunt amb la Gala, és a dir, jo no li vaig passar el text i la Gala va fer les il·lustracions, sinó que ens anàvem veient i anàvem pensant quines il·lustracions funcionaven millor pel llibre. Quan ella s'encallava amb una idea, jo aportava la idea. Jo el que no he portat, afortunadament, és ni un traç del dibuix, perquè no tinc ni idea de dibuixar, però sí algunes idees, igual que ella ha portat algunes idees.
Ara hi ha una pregunta que et farà molt, que no vull ser original, però comencis a assajar. La pregunta és un llibre per infants? I la meva resposta és... Espera, digues tu la teva.
La meva resposta és no exclusivament.
Ara t'ho anava a dir. Jo anava a dir... És que t'ho diria d'una altra manera. Arriba el dia Sant Jordi, per posar un exemple... I tens un dèficit, molts cops... Un dia n'hem de parlar, també, un dèficit que no és tan
dèficit.
Abans
del dia de Sant Jordi ja tens dèficits,
també,
eh?
També, que és el tema dels llibres per nens. Que n'hi ha, eh?
Sí.
N'hi ha i n'hi ha molts, però... A voltes vegades... Escolta'm, aquest és un llibre que estaria molt bé que molts pares i mares que tenen criatures d'una edat poguessin llegir aquest llibre. Perquè no hi ha... No és un llibre antimasculí, zero, és un llibre feminista, sí, i és un llibre que reescriu la història... a partir d'un conte que té inici i té final. Per tant, és un altre conte.
És un altre conte, és un altre conte dels contes. És un altre,
conte de contes.
És un conte de contes, però això de l'edat també ho vaig tenir molt en compte a l'hora d'escriure el llibre, perquè realment havia de ser un llibre, o jo volia que fos un llibre que funcionés per criatures que el poden llegir soles. Havia de funcionar per pares, mares, tiets, tietes, avis, que llegissin la història a les criatures i que poguessin, com que el llibre toca molts temes...
És debat, és tertúlia.
Que una persona adulta que no és pare ni mare, que també n'hi ha, Jordi, com tu molt bé saps, també poguessin llegir el llibre i el gaudissin, i que això ho fes molt més universal. I jo crec, i per les impressions que estic rebent, que això s'aconsegueix. És a dir, que hi ha criatures que se l'estan llegint i que els hi funciona i tenen preguntes a fer o comentaris a fer, i després hi ha persones grans que se'l llegeixen
jo
i també el gaudeixen.
No me l'he res, perquè és un conte.
Sí.
I a més hi ha un... Perquè és un conte, els dibuixos, tot plegat, és que és una delícia. És clar, i a més, els que tenim una edat... Clar, tu expliques coses que dius, hòstia, ens estàs canviant a la bèstia, ens estàs canviant la història. Per exemple, des de la Caputxeta Vermella explicaves, per exemple, la madrastra de la Blancaneu.
Sí, això m'ha fet molta il·lusió.
Clar, jo tenia por la madrastra de la Blancaneu. Sí. I tu me la col·loques dolça.
Bueno, això fem un petit spoiler, jo te la col·loco amb xandall, arribada de córrer.
De córrer, no? Però clar, també busques que el paper no sigui malvat, tampoc, no?
Sí, però perquè amb aquests estereotips sí que hem de lluitar bastant. Una cosa que també vull dir del llibre, si m'ho permets, és que no és un pamflet. El llibre no és un pamflet. És
aquesta és la història. Això és el que m'agrada del llibre, que no s'ha de dir bueno, ja està l'anatge fent una cosa aquí... No.
Hi ha un joc, jo crec que és un joc en el que hi entres, i la madrastra de Blancaneu, a mi, com a tu, és un personatge que sempre ens ha generat molt mal rotllo.
Molt mal rotllo,
i curiosament és el perfil femení, xungo, que ens han insistit en tants i tants contes universals, no? I aquí, com en d'altres personatges, també parlem de la monarquia en el llibre, però com altres personatges el canvies completament i canvies la història per entendre també com t'han explicat l'anterior. És a dir, quan la madrastra explica no, que ja està acostumada que li diguin bruixa i no sé què, quan ella t'explica la seva realitat, que és una altra, també entens per què han explicat l'altra història.
Deixa dir-li una cosa a la meva cunyada, que m'està enviant un missatge i em diu... Pel Hans, el seu fill, que té un nen que és una meravella, que aquest llibre li encantarà. O sigui, ja li dic jo, perquè, per exemple, el fill de la Marga Ortuño, a l'Adrià, li ha encantat el llibre.
Sí,
és una meravella. Per exemple, la Marga em diu una cosa que és veritat, que és que la rateta que es comprava a l'escaleta ni és rateta... ni està casada.
Sí, l'esqueleta, que les esqueletes que es compren no eren les seves, ella no té esqueleta.
Correcte.
Sí. És aquest recorregut i aquesta... Jo crec que és molt bo, i a mi m'ha funcionat molt també, veure les coses des d'un altre punt de vista. I com saps, jo amb això sí que ho reivindico des de sempre, la història sempre ens l'han explicat malament, ara ens continuen explicant malament les històries, estem en l'era de les fake news, però el que explica aquest llibre és que les fake news no ve venen d'ara.
Sempre
ens han fotut les fake news pel
llibre. Una cosa fatal, quin desordre d'entrevista, perquè no t'he preguntat de què va, que és el primer que s'ha de preguntar.
No, això
llibre.
No es pregunta. Si ets un bon entrevista, no,
sí,
això és insuportable.
Sí, perquè el títol de la literària és de què va.
Tu has dit de què va.
Bueno, és una reinvenció, perquè hi ha un personatge central en el llibre.
Que és la Lluïsa, que no n'hem parlat, de la
clar,
Lluïsa.
Per això d'això.
Què et sembla, la Lluïsa?
Fascinant.
És mona, la Lluïsa.
És molt mona, la Lluïsa. I per què es diu Lluïsa?
Mira, es diu Lluïsa per dues o tres coses. Primer, perquè no és un nom que s'utilitzi molt ni es posi molt avui en dia.
És veritat.
Després, perquè en català és un nom que va amb dièresi, i a mi em fa molta gràcia que vagi amb dièresi.
Jo amb el trauma que he tingut a la meva vida amb les dièresi...
Veus, ja t'he fotut.
No, està
bé. I tercer, però això és una cosa ja bastant personal, perquè el meu pare es deia Lluís i em feia gràcia... posar aquí una Lluïsa, que també em portava una part del meu pare en el llibre.
Hi ha molts estereotips de gènere, oi, en els mons contes clàssics?
Totalment. De fet, els contes clàssics es van fer per això, també.
Sí.
Estan creats per posar-nos tots en els calaixos que ens pertoca. Per això s'han d'anar desmuntant un darrere l'altre, perquè la creació dels contes clàssics és justament aquest adoctrinament perquè ens situéssim cadascuna en el seu lloc. D'aquí la importància de les bruixes i de les dones sàvies.
Per tant, per tu Disney ha sigut un personatge malvat? Un masclista de bala letra? O no?
No, t'haig de dir que jo no he sigut mai molt de Disney, no, de petita jo no anava a veure moltes pel·lis de... Recordo, per exemple, el llibre de la selva i tal, però no moltes pel·lícules de Disney. I a casa no teníem tele, i per tant aquest univers, ni molts llibres de Disney. Però jo no carrego, tampoc.
Ja, no. Però és veritat que en els estereotips històrics, almenys a la meva època, no hi ha hagut heroïnes femenines.
No,
és veritat.
No. Ni una. Això no, però això no ha convingut mai. No fos cas que les nenes s'empoderessin abans d'hora. I mira ara com estem.
Està canviant els contes ara? És a dir, has fet una mena de lectura d'estudi de si això, ara els contes infantils d'ara, això està canviant?
Mira, jo et dic una cosa, no sóc gens experta en llibres il·lustrats infantils, però sí que m'agraden molt i vaig a veure coses que es fan autèntiques meravelles. És a dir, no tens cap necessitat de recórrer als contes clàssics havent-hi meravelles d'il·lustració i de conte infantil com els que hi ha ara.
Nats, estem millor... Aviam. La Nats ha fet un llibre. La Nats és la primera. Deixa'm que t'ho digui. No, em diràs, no, hi ha molta gent, moltes dones lluitadores. Ho sé. Però la primera que apropa el feminisme al carrer es diu Nats Ferrer. Almenys, hi ha molta, ja et tornaràs a dir, i tens raó, hi ha molta gent que històricament ha lluitat pels drets de les dones. Moltes. Moltes vol dir moltes. Però n'hi ha una que en el segle XXI, en els últims anys, n'hi ha una que... Suposo que hi té vol veure el llibre.
Sí, molt, molt. Moltíssim.
Per quants has venut, ja, d'aquell llibre?
Bueno, i són 9 edicions i es continua venent i portem 4 anys amb el curs de feminisme per micrones. Que també et dic una cosa. Jo treure un segon llibre estava acollonida, també. Perquè, clar, home, vens d'un èxit de vendes considerable.
Però això és igual.
Sí, però mentalment la pressió aquesta que et fiques, i a més sent dona et fiques doble pressió, costa, no? És veritat que aquest no té res a veure. Si hagués fet un assaig, un segon assaig, potser hauria estat més complicat. Aquest és una altra pel·lícula, però que vinc d'un èxit de vendes considerable que no... i molt contenta, i encara estic fent xerrades del curs de feminisme per microona.
Per tant, estem millor? És a dir, estem més, perquè ens entenguem, estem més conscienciats o no? Sí.
Hi ha molta més, jo crec que sí. Hi ha molta més consciència, però no m'ha aconseguit cap dret. És a dir, estem en la fase inicial del feminisme, que és aquesta presa de consciència, que una mica era l'objectiu del curs de feminisme per microones. Prenem consciència del que ens passa. I ara comencem a revertir la situació. Què ha passat? Que estem prenent consciència i ara ve, com ha passat sempre, la contra, que és el feixisme i l'antifeminisme radical. Saps? I ara fa que també moltes dones tinguin por, segons com, de declarar-se obertament feministes, perquè en el món en el que vivim sembla que tot va cap a una direcció, però no és la bona.
Saps el que no entenc, de debò? No entenc, bueno, no entenc que la gent no entengui el feminisme. Una altra cosa és si estàs d'acord o no estàs d'acord. El que no entenc és que no hi hagin dones feministes.
Sí.
O sigui, això em sembla tan bestial...
Sí, però això ho hem explicat moltes vegades. Hi ha dones masclistes perquè el masclisme ve de segles i molt, molt extensos. És a dir, portem segles i segles i segles de masclisme. És molt més fàcil per qualsevol persona adquirir el que ja hem après que no canviar el xip i per pensar d'una altra manera. Tu dius que això de les dones... Jo em pregunto ara mateix per què no hi ha molts més homes feministes i què passa que els temes de dones continuen sent només exclusivament de dones quan afecten
totalment
tota la societat. Què passa amb aquestes... Ahir teníem la violació múltiple a Barcelona, 2 assassinats de dones. On són els homes quan està passant tot això? Nosaltres ja ens queixem, nosaltres sortim al carrer i nosaltres reivindiquem la violència masclista que patim diàriament. Però ja ha arribat el moment de que els homes deixeu la complicitat de gènere per posicionar-vos contra la violència. I aquí hi ha d'haver un moviment potent...
Masculí.
Masculí. I una revisió potent de la masculinitat, perquè s'està revisant de la manera incorrecta. I s'està continuant...
Què vol dir de la manera incorrecta?
Perquè s'està fent... El discurs és... Les feministes van en contra dels homes. I això mai ha estat així. Les feministes no van en contra dels homes, les feministes van a favor dels drets de les dones. Però convé que el discurs sigui anem a la contra. I així generem guerra. Igual que generen combats entre nosaltres, perquè no estem d'acord en tot. És obvi que les dones som molt diferents entre nosaltres, per tant, no estarem molt d'acord en tot.
Clar.
Saps?
I de la mateixa manera que hi ha masclisme evident i que hi ha molts homes que no ho són, Hi ha en el feminisme femellistes?
No, jo no ho crec. Jo no ho crec. La situació de les dones és tan dolenta que és impossible que es doni això. Pensa que estem lluitant cada dia amb violacions múltiples, assassinats de dones, dones silenciades, etc, etc, etc. Vosaltres sabeu què és això? Patir això, i la frase, que no és una frase per dir quan diem quan en toquen a una, ens toquen a totes, perquè el mal que ens fa això és exageradíssim.
Tu això ja no ho valores fins que ho vius i dius, bueno, tu no pots viure, no, però quan tens
sí,
gent a l'entorn de casa teva, que són, la teva vida és molt femenina, uau!
Però no només això, Jordi, jo no, a mi no, no m'han assassinat, diguéssim, jo tinc empatia per la gent que pateix. Jo no sóc negra, però tinc empatia per la gent que pateix el racisme. Per tant, no juguem ja a ho hem de viure per entendre-ho. No, no, ho hem de veure i sentir per entendre-ho. I aquest pas dels homes de deixar la complicitat, el silenci i començar a pronunciar-se obertament contra aquesta violència, que aquesta violència entenc que no ho representa la majoria, seria una manera...
Com ho hauríem de fer? Explica'ns-ho.
Com ens hem organitzat nosaltres.
Mobilitzant-nos també. Clar. Mobilitzant-nos també.
Clar, però no
contra
deixant...
Contra els homes, clar.
Sí, no deixant que aquesta situació ens ocupi una setmana de març a l'any.
És que avui m'he emprenyat molt quan he vist que el Consell de Ministres aprovarà avui una llei femenina.
Ja t'he sentit, ja t'he sentit. Tens raó.
Fes-ho
fa una setmana. És un oportunisme.
No,
fes-ho des de fa anys que
correcte,
estem reclamant aquesta situació.
I quan abans millor no ho facis precisament aquesta setmana, que queda molt xupiguai.
Sí, però això és un oportunisme brutal. I després hi ha una altra cosa. A nivell pràctic, hi ha d'haver més dones a tot arreu.
Ui, això ja saps que
t'insisteixo molt.
I ella ho sap, la Nansa, que sempre m'ho insisteix. Crec que hem millorat molt lentament, escarosament molt lentament, per molts motius que ja t'he explicat més d'una vegada, però que ja saps que tinc el compromís
això és bàsic, Jordi,
de continuar-te fent.
La visibilització
és
i
bestial,
escoltar les nostres opinions, ser-hi, és absolutament bàsic. Això és molt important perquè això, de cara a les noves generacions, també dona una empenta molt gran i genera molta menys desigualtat, perquè també ens treu a nosaltres molt pes de sobre. És a dir, nosaltres encara no estem acostumades a donar l'opinió, la majoria, a parlar, no?, segures de nosaltres mateixes, i això és bàsic, perquè això vosaltres ho porteu fent durant molts segles i nosaltres no.
Efectivament. Deixa'm dir una cosa que... com que ho he dit sense ella davant, ho dic ara. Tenia a prop teu una persona com la Natza Ferrer et fa la vida molt més fàcil. Jo l'he tingut, quan l'he necessitat, l'he tingut aquí al costat, i hem parlat algunes vegades d'això. Ens hem vist menys del que voldríem, que segurament desitjaríem. Tenim un dinar pendent des de fa temps. Que sempre el fèiem un dia i ara l'hem trencat, però i no estic explicant cap conte. Perquè, pel compte, jo de debò recomano molt a la gent, molt, de debò. Pares, mares. Però no només pares i mares, solters i solteres.
Ara.
És un llibre que us semblarà que és un conte infantil, no és cap conte infantil. És un conte perquè prenguem consciència, tota una generació, de que el que no volem que facin els nostres, que ens van fer nosaltres, que és explicar una història de contes absolutament degenerada, absurda i clarament masclista i antidores.
I classista.
Moltes gràcies, que en venguis molts.
Gràcies a tu.
Que no t'expliquin contes. Natza Ferrer i Gala Pont.
Importantíssima.
Efectivament. Ara tornem de seguida per parlar. Veus alguna sèrie de feminista?
Sí,
no?
Ara hem estat comentant aquí amb els teus companys. Sí. Guerra hem tingut aquí fora.
Per què?
Home, perquè les que no han triat cap de les que jo hauria posat en una llista.
I per què?
Perquè no en tenen ni idea, Jordi. És que tens aquí uns col·laboradors que te'ls hauries de fer mirar.
Quina? Digue'm en una, que a tu t'agradi.
Gentleman Jack, per exemple. Sí. N'heu parlat mai? Et sona d'alguna cosa?
Gentleman Jack. Què més? Una altra?
Quina més hem dit? Derry Girls, que aquesta em sembla que sí que aneu... Sí, tu l'has vista, Derry Girls?
No, una sèrie a mi em dura un any.
Ah.
Saps que la meva vida és molt complicada,
bueno, no,
ja ho saps.
Sí, no sé ni com veus, no sé ni com veus un capítol.
No, de debò, estic veient Dràcula.
Ah, veus, a mi no m'interessa ja.
Escolta, a mi Dràcula no m'interessa. Gent mossegant
colls. Ja en tenim prou per aquí al voltant.
Suposo que firmes per Sant Jordi com una bèstia.
Espero firmar com una bèstia per Sant Jordi i espero que des d'allà s'estiguin venent els llibres. I de debò, és que hi ha una cosa que, molt sincerament, estic molt, molt, molt contenta
és que pots
amb
estar-ho.
Aquest llibre.
És que pots estar-ho. Perquè de l'altre no t'ho vaig preguntar mai si ho estaves. Ho vam viure
amb el pas del temps. A l'altre vaig patir molt més.
Clar, aquest tinc una sensació de gaudir.
Molt, sí.
Moltes felicitats, Natza.
Moltes gràcies.
11:39.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.